Molt bon dia. Comencem una nova experiència, un nou capítol dels instituts a Cugat Mèdia, a Ràdio Sant Cugat, i avui s'estrena un nou institut, l'Angeleta Ferrer, amb una assignatura fantàstica que fan durant aquest curs anomenada Comunicació Crítica i Aplicada amb la Núria Còrdova. I és genial perquè els alumnes i les alumnes aniran venint aquí a l'estudi de Ràdio Sant Cugat a fer realitat el seu programa, l'Angeleta Parla. I si us sembla, anem a conèixer els i les locutores que avui tenim a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Què tal, Ona García?
Hola, què tal?
Hola, bon dia. Sara Rodríguez.
Hola.
Hola, estan una mica nerviosos, eh? Miguel Barajas.
Hola.
Hola. Hugo Expositor.
Hola.
Marc Granell.
Hola.
I Albert García.
Hola.
I sobretot, també hem de donar les gràcies als nostres dos tècnics, el Martí Civit i el Joan Gimeno, que ells ja estan acostumats a fer de tècnics i a locutar, perquè ells formen part de la graella de Ràdio Sant Cugat amb l'Hora dels Joves, que recomanem a tothom que escolti aquest programa els divendres a les 8 del vespre. Sí, m'estan dient que sí des del locutori. I els dos són els responsables de realitzar aquest espai. Per tant, jo estic molt contenta. Vosaltres com esteu? Esteu nerviosos?
Una miqueta.
Una miqueta nerviosa? Abans no ho estaves.
Ja, però tenir-ho aquí
tenir de prop. No passa res, us heu preparat, no? Aquest espai, el programa, Miguel?
Sí, ens hem preparat.
Està preparat. Hem d'explicar que és un espai que s'han preparat a la classe i que ara faran realitat aquí a través de la ràdio de la seva ciutat, de Ràdio Sant Cugat. Doncs si us sembla, nois, noies, ens poseu la sintonia de l'actualitat, perquè ara ells ens explicaran les notícies que han preparat. I els responsables d'explicar-nos, crec que són notícies esportives. Hugo Expósito i Miguel Barajas. Endavant.
Sí, és així.
Endavant.
Començo?
Sí, quan vulguis.
Bueno, us explicaré una mica quina ha sigut l'actualitat de la selecció femenina de futbol. I la meva notícia, com a títol té, les jugadores de la selecció femenina mantenen la seva renúncia a la selecció per demanar canvis radicals a la Real Federació Espanyola de Futbol. Les jugadores de la selecció espanyola de futbol han reiterat negativament anar convocades fins que la seva petició de fer una reestructuració de l'estaf sigui acceptada. Encara que estiguin davant d'una possible sanció molt greu per elles, actualment les jugadores continuen competint per obligació de la federació, ja que si no haurien de pagar una multa d'entre 3.000 a 30.000 euros, també podien aplicar una suspensió i sancions més greus. Al contrari del que la majoria pensa, aquestes queixes no venen només de l'escàndol provocat a la final del Mundial Femení per Rubiales, sinó que ens hem de remuntar 8 anys enrere, en el Mundial de Femení de 2015, on les jugadores van difondre un comunicat traslladant les seves queixes contra l'entrenador i el nivell de preparació del torneig. En aquest cas, també es van reunir unes 15 jugadores per fer una carta on expressaven els seus sentiments. L'any 2022 també va haver un cas similar on les jugadores van demanar el cessament de l'entrenament per diferents motius. Ara les jugadores han fet el propi i han tornat a la càrrega per lluitar pels seus drets. Mitjançant correus electrònics i declaracions públiques han demanat que no seguiran jugant fins que la federació tingui en compte les seves opinions. Aquest any en el Mundial ha hagut un gran descontentament de part de les jugadores amb els actes inapropiats que va haver-hi en el repartiment de les medalles a la final del Mundial. Avui en dia continuen queixant-se i els canvis que hi ha hagut no són suficients per a elles i no senten que estiguin en un lloc que sigui respectat per les dones.
Ui, Hugo, has obert un meló aquí que si jo el trec aquí en tertúlia a la taula no acabaríem ni demà, eh? Déu-n'hi-do. Sí. Moltes gràcies, Hugo. I ara el Miguel Barajas, que ens explica.
Sí, la meva notícia és una miqueta més local.
Apropa't una miqueta més al micròfon.
Que és si Sant Cugat necessita un nou poliesportiu pels equips locals. Avui en dia els equips locals pateixen un gran problema per poder gestionar i planificar els horaris dels joves federats, ja que només hi tenim 5 pavellons per als 6 equips locals que hi ha, i, a més, dos d'aquests estan a altres entitats municipals o lluny del centre de Sant Cugat. Això causa que molts adolescents hagin de perdre temps que el podrien aprofitar per estudiar, a moure's en transport públic. Com he mencionat abans, aquest és un gran problema, ja que la manca d'espai fa que hagin d'entrenar a hores molt tard, com 10:30 o 11 de la nit.
Déu-n'hi-do, a les 10 i mitja entreneu.
Sí. Jo personalment tu... acabo a les 11, però hi ha altres nois, noies que acaben més tard.
Què jugues tu?
Handbol.
L'handbol, i on has d'anar a entrenar?
Per sort, al pavelló.
Tu ets dels beneficiats de poder sí. entrenar al pavelló.
Si jugués a vòlei o algun esport d'aquests, hauria d'anar...
On han d'anar a entrenar?
A Vall d'Oreig.
I quina és la solució que planteges?
Bueno, plantejo que hi puguin fer un altre pavelló. Hi ha poc espai, però estaria bé que ho fessin al centre, perquè sigui millor per tothom.
I per diferents esports?
Sí.
Molt bé. Vosaltres jugueu algun esport?
Jo sí.
Practiqueu algun esport?
Jo jugo al futbol.
Jugues a futbol a on?
Al Mirasol.
Al Mirasol. I vosaltres no teniu aquest problema d'espai?
Bueno, només tenim un camp, el que passa és que depèn de l'edat que tinguis, o jugues més aviat o més tard. Jo, per exemple, començo a entrenar a les 9 i acabo a les 10 i mitja.
Aquestes hores són complicades i, a més, depèn del dia, eh? Vosaltres jugueu o feu algun esport?
Nosaltres dues no som d'aquí, llavors.
Per tant, no... Vosaltres no?
No.
Doncs heu acabat, nois, amb les notícies d'actualitat. Moltes gràcies. A més, hem tingut una notícia d'interès general i una altra d'interès local, que és el que ens agrada. Continuem amb una secció fantàstica que es diu M'agrada i no m'agrada. I les responsables de preparar-se aquest espai són l'Ona García i la Sara Rodríguez. Endavant, qui comença?
Jo començo.
Ona, endavant.
Doncs començaré parlant del transport públic, vale? Dia a dia necessitem moure'ns, ja sigui per anar a treballar, estudiar o a fer oci. El principal protagonista de moure'ns seria el cotxe o la moto, però per circumstàncies de la vida molts no tenim aquest privilegi. Llavors, ja pugui ser perquè no tenim l'edat o perquè no ens va bé deixar el pàrquing o perquè no tenim un cotxe o una moto. I aquí entra el nostre protagonista, que seria el transport públic, que com a tal dona solució a la necessitat del nostre desplaçament de milers de persones. Específicament, parlant de la meva pròpia experiència, doncs parlaré del transport públic, que és de Rubí fins a Sant Cugat.
Ui, comencem. Endavant, Ona.
Jo soc estudiant aquí a l'Institut de l'Angeleta, a Sant Cugat, i visc a Rubí. I el trajecte en autobús de Rubí a Sant Cugat són 6 parades, 12 minuts aproximadament, quan són unes condicions normals i estables. Però és vergonyós estar patint i per si podràs entrar o no al bus, perquè està ple. Si vindrà l'hora o vindrà 20 minuts tard. A les 7 i mitja del matí és una hora punta on molts joves van a estudiar i molts adults van a treballar. I només tenim un autobús que ens porti de Rubí cap a Sant Cugat i està ple. O sigui, cada dia l'autobús té un límit de pes i té un límit de persones que superem. I això és molt perillós i independentment d'això, és que tu estàs esperant i pateixes perquè no pots entrar o perquè el teu germà petit o la teva amiga s'han quedat fora, han d'anar caminant. És molt vergonyós.
Però Ona, i a tu t'ha passat que has arribat tard a classe alguna vegada?
De fet, jo cada dia m'aixeco cap a les 6 i mitja o així, perquè tardo una miqueta en preparar-me, per estar a les 7:25 a la parada de bus, que teòricament a les 7 i mitja hauria de passar, i arribo cada dia tard. I estic a les 7 i mitja. És un trajecte de 12 minuts i arribo a les 8:05, 8:10, perquè tarda molt en pujar les persones, perquè les persones s'aqueixen pel tràfic, per qualsevol cosa, però sempre arribo tard.
I heu fet algun tipus d'informació a l'entitat responsable?
Sí que jo sé que a Rubí hem anat a l'Ajuntament i tal, però m'agradaria parlar-ho aquí perquè fos més visible i de manera general també m'agradaria comentar una cosa que crec que s'hauria d'afegir més transport públic o més horaris, per exemple, a la Renfe, mai arriba l'hora. És increïble com tu vas a agafar una Renfe i mai arriba l'hora, i això no pot ser. I el bus de nit, que doncs imagina't que sortim a Barcelona o el que estigui, nosaltres tenim un bus nit cada hora, que és un descontrol completament. A mi sempre m'han dit, Ona, tal, si veus no pots conduir, si veus tal, no sé què, jo no pagaré un taxi de Barcelona a Sant Cugat. Què faig? Doncs agafo el bus, perquè no n'hi ha trens tampoc. Llavors m'agradaria donar veu a... Pues, la meva opinió, i crec que la de tothom, de si podrien afegir algun tren per la nit, perquè ens donin pues, més possibilitats a passar-nos bé com a joves, i igual afegir també més busos a hores puntes de Sant Cugat a Rubí, amb la meva opinió. Si suposo que aquí a Sant Cugat també hi ha molt poca utilitat d'autobusos, doncs a hores puntes on sabem que les condicions són mínimes, afegir-n'hi.
Això en què estàs explicant jo ho trobo molt lògic, no? Aquesta reivindicació. Molt bé. Per tant, entenc que no t'agrada, t'agrada el transport públic, però no t'agrada el transport públic com està gestionat o organitzat fins ara.
Exacte.
Molt bé. Vosaltres patiu el transport públic? Tenen alguna xarxa?
No tant com l'Ona, però sí, en un cert grau, sí.
Això de tornar les nits al bus nit,
sí, sí,
i
sí.
Trobeu a faltar que va molt ple el bus de nit o que no passa les hores que indica? Quin és el problema?
Que ni arriba.
No passa.
O sigui, jo... Hi ha vegades que estic a les 4 del matí esperant-lo i no arriba mai.
No arriba?
No, no arriba. Sí, ja pot estar fins les 7 del matí que el bus no ha arribat.
Que a les festes de la Mercè també, quan vam anar-hi, per tornar amb bus era un caos. L'opció que teníem era tornar a les 6 del matí.
Amb tren?
Amb tren. Perquè, òbviament, més d'hora. A no ser que agafis el de la 1, no tornaves a casa.
Molt bé, doncs les coses es canvien... inicialment començant per explicar-ho. Perfecte, Ona. Ara posem el punt positiu, no? Entenc. Sara, qui explica alguna cosa que li agrada? No, no m'agrada? També no m'agrada?
Bueno, jo parlo sobre els uniformes a les escoles.
Ah, vale. Endavant. T'agrada o no t'agrada?
Bueno, hi ha dels dos.
Ah, vale.
Vale. L'obligatorietat de l'ús dels uniformes a les escoles ha estat un debat a la societat actual i general a la comunitat educativa. I a continuació us mostraré els beneficis i els inconvenients d'aquesta pràctica. Els beneficis de l'ús de l'obligatorietat de l'uniforme, els fonaments de la igualtat i la inclusió, que l'uniforme fomenta que no hi hagin diferències en referència a la roba i que no es pugui discriminar pel simple fet de portar roba d'un cert preu. En resum, podem dir que reduir la discriminació i crear un ambient més inclusiu. També el sentit de pertinença i unitat. L'ús de l'uniforme pot generar un sentit de pertinença a la comunitat escolar. Al vestir de tots de mateixa manera es crea un ambient on els estudiants ens sentim part d'un grup i es fomenta el companyerisme i la col·laboració. I a més, la reducció de distraccions i posicions socials. A l'eliminar la pressió de tenir que escollir la roba de portar cada dia, i a causa d'això els estudiants es centren més en els estudis perquè no t'has despertat abans per escollir la roba.
No et passa com l'Ona, que s'ha de llevar abans com per preparar-se. Així ja tindries...
Clar.
No t'hauries de preocupar.
Clar, perquè ja tens la mateixa roba cada dia, doncs no t'has de preocupar. Després, la seguretat i el reconeixement. L'uniforme facilita la tasca de poder identificar els estudiants que formen part del centre i que no. És a dir, ajuda a controlar l'accés a l'IE de les persones a l'escola. I ara parlaré sobre els inconvenients. La restricció de l'expressió individual. L'ús de l'uniforme limita l'expressió individual d'una persona i com a conseqüència permet vestir-te amb la roba que un individu vol o es sent còmode, i això pot causar una frustració. També el cost addicional per les famílies. L'adquisició dels uniformes comporta un cost addicional per les famílies. Normalment, el cost resulta de l'abat. Encara que només pot representar un inconvenient, sinó també un benefici, ja que el cost dels uniformes resulta molt més econòmic que l'adquisició de roba diferent per cada dia. També la imposició de l'uniforme. La imposició de l'uniforme com a obligació pot generar frustració per al fet de no sentir-se còmodes. I per últim, l'adaptació climàtica. L'uniforme pot ser incòmode en diferents condicions climàtiques, ja que no està adaptat a certes èpoques de l'any.
Molt bé. Algú de vosaltres ha portat uniforme en alguna ocasió?
Jo sí.
No.
A l'escola?
Jo quan anava per Bulari anava a una escola privada i pues, em feien anar amb uniforme.
Però per Bulari tampoc passava res, no?
No passava res. Jo no em donava compte.
No. I ara, i si haguéssiu de fer-ho ara, què? Què opinareu?
Em nego completament.
Sí? Completament, sí.
Completament. La meva roba és la meva vida.
Et podries llevar més tard?
M'és igual.
És igual. Sara, tu, o has jo... anat a alguna escola amb uniforme?
Mai, però bueno.
Nosaltres?
No.
Jo tampoc. Els nostres tècnics crec que tampoc. Ah, sí? El Martí sí? El Martí. Però el proper dia ens ho expliques, davant del micro. Ara continuem. De fet, ara ets a treure l'agenda perquè ens informaran de l'agenda de concerts pels propers dies. I els encarregats d'apropar-nos, de fer-nos apuntar a aquests concerts són la Marc Granell i l'Albert García.
Sí.
Endavant.
Doncs s'ha acabat l'estiu, però no s'han acabat les ganes de passar-s'ho bé.
Ai,
així
no?
Que hem creat aquesta secció per recollir els concerts més importants de la temporada. Començarem el novembre amb la icònica Madonna, que oferirà dos concerts el dia 1 i 2 de novembre al Palau Sant Jordi.
Aquesta em vaig quedar jo amb les ganes, eh?
Sí,
amb la Madonna.
Per un públic més jove, Jay Wheeler es presentarà al Palau Sant Jordi el dia 9 de novembre i l'endemà, Reels B també oferirà un concert al Palau. Pels més fanàtics de la música catalana, els Catarres ompliran la Sala Apolo els dies 22, 23, 24 i 25 d'aquest mes. Aquest últim dia també es podrà gaudir de 31 fam al Sant Jordi Club.
Molt bé, Mar.
I desembre comença amb Morat, amb T, el 7 de desembre al Palau Sant Jordi i Melendi actuarà al mateix recinte els dies 22 i 23. En aquest mes també hi ha molts concerts d'artistes catalans, com Julieta, que actuarà el dia 14 a la Sala Apolo. Finalment, per més folclòrics, Isabel Pantoja oferirà un concert el 30 de desembre al Palau Sant Jordi.
30 de desembre al Palau... i omplirà el Palau Sant Jordi, segur?
Sí.
Endavant.
I començarem el 2024 fort pels joves, amb un concert de Morat, ara amb D. El 20 de gener al Sant Jordi Club i un de Kid Keo amb el 26 al mateix recinte. El dia 20 també Joan Dausà oferirà un concert al Palau Sant Jordi. El mes finalitzarà amb un concert de la cantant italiana Laura Pausini el dia 29.
Molt bé. Escolteu, teniu ganes d'anar a veure algun d'aquests concerts o teniu entrades?
Jo 31 fam, ja la tinc comprada.
Ja la tens, eh?
Sí.
Isabel Pantoja cap, eh, Sara?
Jo al Melendi.
Al Melendi també
sí.
Tens les entrades?
Sí.
Molt bé, vosaltres? No, no. Vosaltres?
Jo volia anar a veure la Madonna, però no...
Sí, igual que jo. Jo em vaig quedar amb les ganes. No vaig aconseguir entrades, tot i que ho vaig intentar, però... Safareig musical. Què és això, aquesta secció que m'encanta?
Bueno, doncs, ara nosaltres dos, de nou, en honor que Olivia Rodrigo ha llançat el seu segon àlbum titulat Guts i que fa una gira que passarà pel juny l'any que ve i per la qual tenim entrada aquesta vegada.
Ah, sí? Molt bé.
Parlarem una mica de la seva vida i d'algunes polèmiques que l'han mantingut al focus d'atenció durant aquests últims anys.
Endavant.
Olivia Rodrigo va donar-se a conèixer com a actriu a la sèrie de Disney High School Musical, la sèrie, l'any 2019, que ja va compartir el paper protagonista amb Joshua Bassett, que era la seva parella en la ficció. I aquesta història d'amor va captivar fans i mitjans de comunicació per igual, fins que la seva química a la pantalla es va traduir a una relació a la vida real.
Això ja ha passat en algunes ocasions amb High School, no?
Sí.
Tot i això, la seva relació va estar marcada per formar part d'un triangle amorós entre la parella i Sabrina Carpenter, que és una altra actriu de Disney. Per aquest mateix motiu, l'Olivia i el Joshua van deixar la seva relació l'any 2020.
I arrel d'aquest conflicte i aquesta ruptura, l'any 2021... l'Olivia llança el seu single debut, Driver's License. Aquesta cançó parla principalment de la seva relació amb Joshua i es fa referència a una tercera persona, que és Sabrina Carpenter. I ens parla d'una noia rossa, que era més gran que ella i que tenia tot el que ella la feia sentir insegura.
La Sabrina?
La Sabrina.
Ai.
I la cançó anava clarament en contra d'ella. I això no és pas nou, però... hem vist a moltíssims artistes fer cançons contra altres persones. L'exemple més recent és la cançó de Shakira amb Bizarrap, que va dirigida a Gerard Piqué i la seva actual parella, Clara Chia. I tornant al tema d'Olivia i la Sabrina... No, tornant al tema d'Olivia, la Sabrina va escriure una cançó com a resposta titulada My Skin, en què contestava els versos de Driver's License.
És aquesta la cançó?
No, aquesta és una cançó del seu nou àlbum.
Doncs voleu que ens acomiadem? Heu acabat d'explicar-nos safareig? Doncs endavant, endavant.
Llavors, uns mesos després, l'Olivia llança el seu àlbum de debut, Sour, on el tema principal són els problemes de l'adolescència, com l'amor adolescent. Té una perspectiva molt infantil en comparació al seu segon àlbum, que és el que ha tret fa poc, que aborda els mateixos problemes des d'una perspectiva més adulta i madura. Tal com a Sour mostrava la ràbia contra Joshua Bassett tal com és, a Guts pren un sentit més reflexiu i ens deixa veure com, en només 2 anys, ha canviat completament de perspectiva.
Sour va ampliament per la crítica i fins i tot va rebre una denúncia. Aquesta denúncia venia de part de Taylor Swift, qui deia que Olivia l'havia plagiat una de les seves cançons a l'hora de compondre God For You, de les cançons més escoltades de Sour. I Taylor Swift ha sigut sempre com un referent per Olivia Rodrigo des de petita i
la va denunciar. És una de les artistes més reconegudes i més estimades a Amèrica.
Sí, i la va acabar denunciant. I Olivia Rodrigo va haver de ficar Taylor Swift als crèdits de la cançó i pues, va acabar guanyant molta pasta Taylor Swift de la cançó de Good For You.
Però ara que parlem de Taylor Swift, la cantant americana està pendent de llançar un àlbum la setmana que ve. L'àlbum és una regravació del seu àlbum de 2014, 1989, i la Taylor està regravant els seus primers 6 àlbums perquè quan va acabar el contracte amb el seu segell discogràfic, aquest va decidir vendre els enregistraments de les cançons a terceres persones, fent que ella no rebi gairebé caps diners de la seva música. Llavors els regrava amb l'objectiu que la gent doni stream a les versions seves i no a les originals.
A les
llavors,
noves versions sí, per llavors, poder guanyar diners
per poder guanyar
amb
els seus
la seva
diners.
Autoria.
I no és del tot pels diners, sinó perquè ella sent que li han robat el que li pertanyia. Llavors, sí. Llavors, 1989 és el quart d'aquests 6 àlbums que ha de regravar.
6 àlbums, déu-n'hi-do.
Bueno, llavors el llançament d'aquest àlbum està envoltat de rumors i enigmes, com és freqüent en Taylor Swift, que juga moltíssim amb la numerologia. La teoria més escampada últimament respecte a aquest àlbum és la teoria dels 112 dies, que observa que aquest àlbum es llançarà exactament 112 dies després de l'última regravació llançada, i això implicaria un nou llançament el 16 de febrer de l'any vinent. Aquesta teoria es veu complementada per la teoria del glitch, que aquesta teoria es fixa en un glitch en una publicació d'Instagram de fa 2 anys que ha estat repostejada aquest setembre. Aquest glitch deixa entreveure l'estètica de Reputation, que és un altre àlbum pendent de regravar, que és molt fosca i utilitza molt les serps com a símbol. Aquest fragment de menys d'un segon deixa clar pels fans que Reputation seria la següent regravació. A més, si t'hi fixes en la portada de 1989 Taylor's Version, que és el nou àlbum que llança la setmana que ve, la S de l'última paraula, de Version, té una forma de serp i acompanyada per la I, la O i la N, dona la data 10 de novembre, en la qual té programat un concert a Buenos Aires. Els fans creuen que serà en aquest concert quan anunciarà el llançament de Reputation i, per acabar de rematar aquesta teoria, passarien 13 dies entre el llançament de 1989 i Reputation.
Jo ja m'he perdut, no sé vosaltres.
Que és el número preferit de la Taylor. Per ell és molt important el número 13.
Ets fan, Albert?
Jo, molt
de
fan.
De la Taylor. Ja
màxim
et veig,
fan.
Et veig pendent del calendari, ja t'has posat
pendent
això, ja t'has apuntat
sí, sí.
A la
meva
agenda.
M'he comprat fins i tot un CD del seu nou àlbum.
Ah, perquè comprar CDs, vosaltres ja no en compreu, eh?
Perquè... No. De l'Spotify no surto.
De l'Spotify...
Amb això de les apps ja no cal comprar CDs.
Les apps ja no cal. Home, sí.
Per mi sí que cal.
Perquè els autors guanyen una miqueta més que amb Spotify.
Bueno, per a bromes, el meu pare, jo ens hem apuntat a Batxata i m'ha dit que vol comprar un CD de música de Batxata. No sé per què, però bueno, l'he donat amb
doncs
el CD.
Aquí participant amb l'autoria dels autors i autores sí. de Batxata, igual que la Taylor Swift.
Sí,
molt bé.
Perquè inclou una edició especial.
I és que sóc d'altres generacions i a mi el món del CD, vinils i tot això, vinils per vosaltres o casets ja és la prehistòria,
sí,
no?
Sí.
Gairebé. Bueno, Albert, teniu més notícies?
Bueno, hem d'acabar.
Ai,
hem d'acabar encara.
Albert.
Doncs
endavant.
Per una altra banda, la Taylor ha introduït amb aquestes regravacions el concepte de la caixa forta, que conté cançons inèdites de les sessions d'enregistrament de l'àlbum original, és a dir, les de 2014, que mai van sortir a la llum i les llançarà amb la regravació, que llançarà 5 cançons noves, de les quals es coneix el nom gràcies a una col·laboració amb Google, amb l'empresa. Google va posar a l'abast de la població un total de 89 trencaclosques, la numerologia, que és molt important per ella, que els fans podien resoldre.
I tu vas fer?
I tant. La premissa era que si s'arribaven als 33 milions de trencaclosques resolts en total en tot el món, es revelarien els títols de les cançons inèdites. I en menys de 24 hores, òbviament, es va superar l'objectiu. Els Swifties estem esperant els tresors amagats.
I us encanta que jugui amb vosaltres, jugui.
Sí, sí que perquè sí, que ens jugui... encanta resoldre els enigmes que ens planteja.
Que ell us planteja.
Sí, sí.
Mar, tens més notícies, més cosetes a explicar.
Bueno, finalment, com ja hem mencionat, la Taylor es troba actualment en gira. I tot i que fins al novembre no hi ha cap concert programat, aquesta gira passarà per Espanya, concretament per Madrid, i les entrades van esgotar-se el mateix dia que van sortir, al moment. i ara es revenen per més de 6.000 euros.
Les de Madrid? Tu vas aconseguir entrada?
Però no a Madrid, a Viena.
¿Y por cuánto?
A Viena.
Per 5.000 euros no.
Per tant, hauràs d'anar.
Sí, però jo vaig amb gust.
Sí, clar.
I tant.
Escolta, i les podries revendre?
Sí,
podries
però...
Podries fer un negoci?
Bueno, clar, però no el vull fer. Vull anar
sí, perquè
jo,
la Taylor Swift no ve gaire a Europa, no?
No.
No. A Barcelona ha vingut en directe en alguna ocasió?
No, va venir només un cop a Madrid i no ha tornat perquè va anar a l'Hormiguero i es va espantar. Em sembla.
Això, els fans d'aquí li hauríeu de dir que aquí a Barcelona som diferents, que yeah. poden anar a altres programes, com yeah. per exemple aquest programa.
Però és que si de carta de presentació li posen al Pablo Motos,
ja. Yeah.
Què ens esperem?
Quin problema. Doncs, nois, noies, crec que teniu alguna cançó per posar, no?
Sí, sí. New Romantics, de
New Romantics, aquí la tenim. Em sembla que el Martí i el Joan la tenen preparada i la comencem a sentir. Escolteu. Ona, Sara, Hugo, Miguel, és que no vull deixar ningú, Mar, Albert, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat, per preparar aquest espai en el marc de l'assignatura Comunicació Crítica i Aplicada de l'Angeleta Ferrer. Us espero els propers mesos, perquè anireu venint, diferents companys i companyes d'aquesta assignatura, anireu venint aquí a Ràdio Sant Cugat per donar forma a l'Angeleta Parla, i ens quedem amb la Taylor Swift, Albert?
Sí.
Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Aquesta cançó estarà al seu nou
àlbum.
Per cert, i saludem també els nostres tècnics, supertècnics,
ei,
molt
merci.
Bé, Martí, Joan. Fins ei. La propera. It's so romantic.